Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com estem? Com anem? Hola, Ricky, bona tarda.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, aquesta és la segona part del Passeu sense trucar d'avui dimecres. Uh-huh. I avui, doncs, parlarem d'assegurances, que ho fem cada 15 dies.
Exacte, amb el Toni Navarro.
Amb el director comercial de Assegut, sempre al teu costat.
Això,
i seu
això.
Al costat nostre per explicar-nos coses d'aquesta fantàstica companyia d'assegurances.
Això mateix. Abans, però, com que som una mica tafaners...
Oh, sí, ho som.
Doncs hem volgut saber quants diners té Pablo Motos.
Sí, l'altre dia us dèiem els diners que té Miguel Bosé per si ha de venir aquí.
En té menys que el Pablo
bastant
Motos,
bastant menys, almenys sobre
segons
el paper.
Diuen,
sí. Home, el Pablo Motos, francament, podria comprar-se una torre sencera o dues, amb el patrimoni que té. Quan parlo de les torres d'aquí, del rock de... No, del... De, com es diu? Del
rock and roll.
No, del Clot d'en Privat.
Ah, això mateix, Clot d'en Privat.
Això.
És l'Skyline, el principal,
Això mateix, el Clot d'en Privat.
No, el Croc no.
El croc.
Estàs espesset, avui?
No. No, que va, en absolut.
Doncs això, ens ho expliquen, de fet, la gent de la revista Hola.
Sí.
Un patrimoni estimat d'uns 30 milions d'euros.
Ni més ni menys,
Té dues cases, una està a Requena, a València,
que
és on va néixer ell. I l'altra és una exclusiva villa que està en un municipi també de la Comunitat Valenciana, en aquest cas a Xàbia, i està a Alacant. Però no hi viu, en cap d'aquestes dues cases, perquè viu a Madrid, en un barri... exclusiu, com és el de Salamanca, molt prop del Parc del Retiro.
Sí, és el barri dels Cayetanos.
Allà... Massa Cayetano no ho és, ell,
No ho és. I et diré una cosa. Jo que el conec des de, com aquell que diu, començava...
Que va néixer.
No, però bueno, quan estava a la SER i estava doncs, fent el programa de ràdio, i la veritat és que no li han regalat res i s'ho ha currat a base de bé, les coses com siguin.
Doncs no té fills, amb Pablo Motos, i està amb la Laura Llopis, que és la seva dona, des de fa ja més de 25 anys.
Guionista del programa. Bueno, doncs ja ho sabeu, Si vol venir el Pablo Motos, aquest, doncs, disposa del diner suficient per instal·lar-se on li dongui la gana o, com dèiem abans, comprar qualsevol torre d'aquestes del Clot d'en Palmat o...
D'en Privat.
Bueno, també podria ser... No podria ser.
El què?
El Clot del Pringat.
No. A veure, ja que parlem de Pablo Motos, ahir va tenir a la parella Maria Pombo i Pablo Castellano i va tornar a passar al davant de la revuelta del Broncano. Ell va fer 1.618.000 i el Broncano 1.357.000. Això que tenia a la Batguil, a la Rigoberta Bandini i també el Luis Tosar.
Vale. I el tercer programa més vist, First Dates, que va fer 1.141.000 espectadors. El quart programa, Horizonte, que ja supera el milió d'espectadors, 1.008.000 espectadors, el programa del xicot aquest. Com es diu?
L'Iker Casillas,
això.
Jiménez.
Perdó, l'Iker Jiménez. Estic espès.
No, si m'has dit que no...
No ho estic pas, No,
doncs
que va.
Haig així, ja. De natural.
Bueno, després també va jugar l'Atlètic de Madrid.
Va guanyar.
Bo, 4-1.
Amb el Bruixes.
Amb un gran Sorlo, que en va fer 3.
Guaita. Molt bé.
Bueno. Gran Sorlo. Carai. Bueno, doncs res, va guanyar el Bruixa, s'ha classificat, estarà al bombo de divendres, dels vuitens de final, i van fer, això sí que era de pagament, el partit, 542.000 espectadors.
Molt bé, i continuem a la televisió perquè avui tenim una pel·lícula molt aplaudida.
Oh, sí.
És veritat?
No, no, aplaudidíssima.
I molt guardonada.
Guardonadíssima.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauria mort de fam.
Alcarràs.
Exacte, exacte.
De la Simón.
Ah, això mateix, la senyora de los pestiños, li diré jo a la Carla, Simón, amb tots els respectes del món i amb tots els èxits que té. A mi el seu cinema, la veritat és que no m'agrada ni m'arriba. Però bé, si us agrada...
Noi, doncs mira...
No, escolta, és que cadascú té els seus gustos.
Sí, sí.
Evidentment, prefereixo una de John Wayne. Què vols que et digui?
Home.
Bueno, dos cat a les... 10 del vespre, 10-15 minuts, sí, sí.
Un quart d'onze.
Alcarràs, una cinta del 2022.
I si canviem de cadena, en aquest cas s'haurà de pagar perquè ens n'anem a drama.
La nación cree que... Cuando hablo, hablo por ella, pero no sé hablar.
Puede hacerlo, no se deje dominar por el miedo.
Seré como el rey loco. Jorge el Tartamudo.
Una gran pel·lícula,
oh,
eh?
Sí ho és.
Una gran pel·lícula.
Oh, sí ho és.
A partir de les 10 de la nit, si la voleu revisionar o si la voleu descobrir per primera vegada, és del 2010, de Tom Hooper amb Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi... moltíssima gent i ben
sí,
coneguda.
Sí,
el discurso del rei.
Pel·lícula boníssima, com bé deies. Bé, i avui tenim la segona tornada.
Sí, una altra vegada.
La Champions League, home, home, avui tenim a les 18 hores 45 minuts a l'Atalanta amb el Borussia de Dortmund. Tenim a les 9, atenció, al Real Madrid amb el Benfica. Tenim a les 9 també el PSG amb el Mónaco. I tenim a les 9 també la Juventus de Turí amb el Galatasaray.
Doncs apa, partits, especialment els que comencen a les 9, que podreu seguir per qualsevol de les sintonies de la cadena pirenaica, ja bé sigui R7P, RAC1 o ja bé sigui Onda Cero.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar.
Assegur, sempre al teu costat.
I per parlar clar, per això tenim aquests espais d'Assegur, perquè moltes vegades no les entenem, les assegurances, perquè no ens les expliquen bé.
Sí, tens tota la
Ricky?
Raó. Tens tota la raó, Candela. Sempre tens raó.
No, home, tampoc, no. Bueno, em faries dir el que no vull.
No, 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 però és veritat, és veritat. No, és veritat. Hi ha molt desconeixement, la gent, la veritat és que... No sé si és perquè no es llegeix la lletra petita, que cony podria ser una mica més gran la famosa lletra petita.
Sí, sobretot els que patim de la vista.
Hauríem de fer més gran.
Si la lletra petita ja fos lletra gran, grossa. Bueno, ens acompanya, com ja és habitual, el Toni Navarro, que és el director de tot el tema comercial d'Assegur. Director comercial.
Sí, home.
Com tenim el Toni aquesta setmana? Bé, molta feina.
Això mai falta.
Que per ser una setmana que Andorra no ha anat malament, hem tingut solet, ja ha anat
bé.
I que duri, tu. I que duri. Bueno, anem a parlar d'un tema, que ara ens ho diu la Candela, ens ho explica, però un tema que teníem ganes de parlar, perquè darrerament, doncs, home, les desgràcies pel tema del temps, ja sigui pel vent, ja sigui per l'aigua, ja sigui per lo que sigui, doncs, home, vull dir, aquí ens ha afectat relativament
poc. No, podríem dir que gairebé gens.
Gens, bueno.
Però
passar.
Però sí, ha sigut un hivern, com el diuen els grans del país, com era abans, no? Quan arriba un temporal a Andorra, que es pot donar, què passa llavors amb la nostra assegurança? Llar, pluja, vents... Hem de saber, Toni, i que ens expliquis com funciona quan tenim un sinistre a casa nostra. A veure.
Vinga.
Som-hi.
A veure, jo primer recordar-vos que ara fem 20 anyets de la llau d'Arinsal, és a dir que a vegades...
És veritat, és veritat.
Per desgràcia, fa sí, tenim sí, avui sí. Un aniversari una mica... No, no massa bo, però no, bueno, s'ha de
gens,
recordar.
Gens i mica.
I us dono aquest exemple perquè precisament és molt important diferenciar quan es produeix un fenomen atmosfèric normal a quan es produeixen els grans fenòmens no, catastròfics, no? Que parlem.
Exacte.
Funcionen diferent i la cobertura és molt diferent. Mm. És a dir, normalment, doncs, quan parlem d'una pluja, de, doncs, funcionaria doncs, tranquil·lament, es donaria cobertura, sempre que no hi hagi cap problema de manteniment, que sigui, és a dir, al final què passa? No? A vegades la gent diu, amb el vent, no? M'ha volat la teulada. Ja, la teulada estava ben posada, estava en bones condicions, no, cap problema, donarem cobertura. La teulada fa 50 anys que s'hauria de canviar. Aquí pots, clar, pots tenir clar, més problemes clar, de cobertura. No? És, sempre pensem que les assegurances, i això doncs, totes les asseguradores funcionem molt similar, sempre parlem d'algú sobtat, és a dir, d'un accident, no d'una falta de manteniment que no donaria cobertura a l'assegurança. Jo us dic, habitualment les asseguradores, si és la primera vegada i detectem una falta de manteniment de manera habitual, salvo que sigui una cosa molt, molt evident, doncs donem cobertura. I sí que percebem al client de, escolta'm, això si torna a passar i no ho has arreglat i no has fet aquest manteniment no, no podrem donar cobertura. Però si és una falta de manteniment extraordinària, doncs lògicament no es tindria cobertura. Perquè sempre es parla de coses accidentals. Mm-hmm. Jo he fet aquesta diferència perquè és important. Mm. Perquè allà a Espanya tothom té al cap el consorci de seguros. No? Llavors, això és el que dona cobertura pues a coses com el cotxe quan una persona pues, ja en va amb alcoholèmia o per exemple no té assegurança i dona cobertura pues, als fenòmens aquests ja pues, als danys molt molt grans, és ja avisades, terratrèmols, tot tipus d'aquests catastròfics, no? Què passa a Andorra? Andorra la part de cotxe sí està coberta per la part de la faga, no? És a dir, la faga dona cobertura a aquest tipus de coses, tant de la persona d'alcoholèmia com de la persona, doncs, per exemple, que no té, carnet.
Sí que no.
No té doncs, el vehicle assegurat correctament, és a dir, aquest tipus de coses les companyies donem cobertura i darrere després està la faga per donar-nos cobertura a nosaltres, no? Però no passa així amb la part dels fenòmens climatològics. És a dir, tot el que ara estem veient per exemple a Espanya, ventades, tot això o les allaus, per exemple, es van produir el seu dia aquí, cada companyia a Andorra dona una cobertura individual, és a dir, no hi ha una cobertura com a tal pública i llavors cada companyia als seus condicionats posa què dona cobertura i què no. Això és molt important perquè cobertures plenes, és a dir, que donen cobertura a tots aquests fenòmens climatològics extraordinaris, només n'hi ha dos companyies, una és Assegur, que donen cobertura a tots. La resta, doncs, algun dels fenòmens no dona cobertura. De fet, aquest exemple que us he posat de la llavissada, van haver-hi diverses companyies afectades i no totes van donar cobertura perquè no totes cobrien les allaus.
Ja. Però una cosa, per exemple, jo em vull fer una assegurança al voltant de tot això que estàs parlant. Com es fa això? Què haig de dir? Què has de fer?
Tu simplement, quan tu fas el pressupost, vas a qualsevol asseguradora i a la part que són els fenòmens climatològics adverts, no? És a dir, no és tant el d'any paraigua, el de que això estarà cobert sempre, però hi ha després pues, aquests fenòmens que dius, no, són extraordinaris. Aquests has d'anar a preguntar al condicionat de la companyia que et diguin quins estan coberts i quins no. Perquè ja et dic, és específic de cada pòlissa, de cada companyia. Llavors, no totes les companyies donen cobertura a tots.
Ja, però clar, aleshores hauries d'estar assegurant tots els fenòmens que puguin haver, sigui esllavissades, sigui neu, sigui
inundacions, sigui terratrèmols...
Clar, clar.
Per això es fa la diferència.
Però haurien de ser assegurances independents?
No, van dintre de la mateixa. És a dir, per exemple, l'assegurança de la llar o l'assegurança de la pime, si parlem d'un negoci o del comerç, ja van inclòs. És a dir, dintre de les pòlisses teniu les cobertures estàndard, que serien incendi, aigua, serien els danys normals, doncs, trenca doncs, una tuberia, tot això, el típic, pluges, doncs, normalment venen definits per llitres hora, és a dir, si supera un umbral de llitres hora,
clar,
o el vent normalment és quilòmetres hora, o si la comparativa respecte al temps habitual de la zona és molt superior, és a dir, hi ha clàusules que especifiquen una miqueta aquest tipus de cobertures. Però després, l'altra part, ja us dic, dintre de la pòlissa apareix una altra part que són les situacions doncs, catastròfiques. I aquí heu de mirar, clar, és a dir, tot va a la mateixa pòlissa. Va a la llar, va a la pime, on toqui, però has de mirar exactament què entra. Això és l'important. Perquè jo m'he trobat pimes al costat de muntanyes amb possibilitats, lògicament, de que es pugui produir una llavissada més gran, perquè l'espai geogràfic on és, i estava assegurat amb una companyia, pues que, per exemple, la llavissada no estava coberta. Pues, com a mínim, tu has d'assessorar la pime de, escolta'm, el risc el tens més gran per al teu espai geogràfic que una que estigui situada al centre d'Escaldes, lògicament, pues, perquè està en una situació que té més risc, i aquesta part, en aquest cas, pues, aquesta companyia no dona cobertura, no està obligada a fer-ho tampoc, és a dir, per això és important que la gent s'assessori bé i llegeixi aquest tipus de coses, però obligació no n'hi ha. No hi ha un consorci darrere públic.
Estaves parlant de particulars, de pimes, i ara em venia al cap amb tanta construcció i és... curiositat, a les empreses constructores, quan s'està, per exemple, aquí davant en tenim en construcció doncs un bloc de pisos, han de tenir assegurança també, no?
Normalment en tenen, normalment en tenen.
És que n'han de tenir.
És, de fet, el món constructor és molt interessant perquè normalment el que es fa és, hi ha diversos intervinents, està el promotor, que sempre a nivell subsidiari sempre serà responsable, és
clar,
a dir,
clar.
Si la resta de cobertures no actuen correctament, doncs el promotor, que al final és qui ha decidit que es faci aquesta obra, també subsidiàriament tindrà responsabilitat. Llavors es fa la responsabilitat, es diu, un producte que es diu responsabilitat civil promotor, que dona cobertura a danys a tercers que et puguin reclamar tu com a promotor. Està el constructor, que lògicament és el directe, la responsabilitat civil del constructor, no? És a dir, danys que jo faci a tercers.
Clar.
Ostres, doncs fent això he provocat una esquerda, fent això, bueno, coses típiques, això sempre hi ha peritatges i un perit ha de valorar que efectivament aquest dany ve produït per l'obra, lògicament, però bueno, aquest tipus de coses, i després la pròpia obra com a tal també s'ha d'assegurar, perquè això no t'assegura, no és un dany a tercer, jo com a constructor estic construint i estic invertint uns diners, passa alguna cosa i aquella obra se'n va baix,
clar,
tot el que he posat allà ha desaparegut. Llavors, es diu, el producte es diu tot risc construcció, que és precisament donar cobertura, igual que tothom tenim al cap, no? El tot risc del cotxe, pues és l'equiparable a la part de construcció.
Sí, perquè això ha passat moltes vegades, no?
Sí.
Has vist que han quedat a mig fer.
No, a mig fer, incendis, coses tan senzilles com hi ha un error de disseny. Penseu, per exemple, ara hem tingut un fa poquet que hem pagat, bueno, el cablejat elèctric planificat, no estava ben fet el disseny. Llavors ara nosaltres paguem, després ja reclamarem lògicament a la RC pues, de qui hagi fet aquest projecte,
clar,
no? Perquè és un error de càlculs. Però de sortida nosaltres al tot risc donem cobertura inclús als errors de disseny. Són temes importants.
Estava pensant també, s'ha produït, no sé si va ser abans d'ahir o el tema aquest a Sant Julià, allà...
Els incendis dels cotxes, clar, això no és un fenomen
meteorològic. Això no és un fenomen
meteorològic.
Això és un fenomen de gamberros, però el fenomen
en principi, de
gamberros també...
També està cobert.
Cobert.
Si tens la cobertura, per exemple, en el cas dels cotxes, pues, si tens la cobertura d'incendi, pues, és una de les casuístiques que està dit.
Incendi o tot risc?
En aquest cas, amb l'incendi ja estaries cobert,
ja
perquè s'ha incendiat, no? I és, en aquest cas, doncs, bueno, són actes vandàlics, que es diu, i es dona origen a la cobertura. Un tot risc donarà cobertura a això i a qualsevol altra casuística.
Clar. Ja ho diu la paraula, no?
El tot risc, el que estàs dient, la diferència amb un incendi, amb un... és que un error teu directe també estarà cobert, és a dir, jo pues, conduint tinc algun tipus d'error, li dono un cop al cotxe, això és la gran diferència del tot risc amb un incendi, l'incendi és algo que es produeix sense la teva actuació, no? Canvi dels danys propis, tu pots cometre l'error tu i estaràs cobert perquè tens la cobertura de danys propis.
Clar, aquí també podria entrar el fet aquest que també s'ha produït aquest any amb molts cotxes que els hi han caigut palmeres al damunt i conyes d'aquestes.
Tot aquest xoc són els fenòmens aquests que diem que són climatològics, però no és una pluja o un vent normal, sinó que són catastròfics. Pues tot tipus de fenòmens ha d'estar recollit a les pòlisses, als condicionats, a la part de catastròfics.
Passa una cosa d'aquestes i, per exemple, doncs veiem aquestes imatges de cotxes doncs, que els hi han caigut palmeres al damunt o arbres d'altres altres tipus d'arbre. Tenen també, a banda de, bueno, de suposo, de que tots els danys que li han fet al cotxe doncs, els recuperen, també tenen indemnització?
A veure...
Ja no parteix de l'assegurança, m'imagino, que deu partir...
És més complex, depèn una mica de quina cobertura té contractada, el que parlàvem, si tens el tot risc no, i depèn també d'on es produeixi, perquè és el que parlem, no? És a dir, qui ha d'actuar, si realment ja imaginem, perquè estem basant en arbres, però penseu, per exemple, que cau algo que és propietat, doncs, en aquest cas, d'un ajuntament o d'un comú, no?
Sí.
Qui ha de respondre aquí si hi ha alguna cosa malament i provoca que pel fet de que hi ha hagut una ventada, la ventada no ha estat suficientment forta, però sí que ha provocat, per exemple, que caigui una peça d'una construcció de... pública, doncs també té la seva responsabilitat civil, no? És a dir, al final, amb un assegurador, el que heu de pensar és que si està ben fet, no et dic que podeu cobrir-ho tot, però sí gran part dels riscos que hi ha es poden donar cobertura. El que passa que s'ha de fer bé i, clar, moltes cobertures no depenen de tu, depenen, doncs, en aquest cas, doncs, quines cobertures té el comú? Doncs les que hagi decidit el comú, yeah. Tu no n'és conscient. Existeixen i si hi ha alguna cosa, doncs, sempre dic que s'ha d'anar a parlar amb el comú per a veure, per exemple, si és algú del comú. Una cosa tan senzilla, mira, no fa molt tenim un, doncs, un accident de persona, no?, que va, es va fer mal amb un tema d'un clavegueram que no estava... Bueno, doncs, això s'ha d'anar al comú i com normalment doncs, tenen cobertura d'aquest clar. Tipus de coses i donen cobertura.
Sí, sí,
és a dir, al final,
sí, sí.
Tot el que passi, normalment hi ha el món assegurador, penseu que aquí a Andorra mou més de 130 milions d'euros en primes l'any. Vol dir que es fan moltes assegurances i de molt tipus.
Els comuns deuen tenir moltes.
Comuns tenen moltes.
Clar, clar, clar.
Les fan per concurs públic, surten publicades al BOPA i doncs, les asseguradores ens presentem lògicament i intentem donar la cobertura que es demana i ha de ser exacte el que ens demanen. Fan els plecs i bueno, això són coses que passen.
Bueno, ara recordava el que va passar a Sevilla, que afortunadament no...
Aquí, amb la Giralda?
Amb la Giralda, exacte, que va caure una de les peces de dalt que...
Imagina't.
Que Déu-n'hi-do, afortunadament va ser.
Ens volia un campanar.
Matí no passava ningú.
Mira, jo sabeu que vinc d'Espanya, que estava a Andalusia.
Sí, sí.
Estava a Santander, de Sabana de Andalusia.
Sí.
Un que jo recordo va ser els terratrèmols de Granada.
Uh-huh.
Això és un fenomen també, per exemple, d'aquests, no?, causat també, per exemple, aquí es donem cobertura també al tema dels terratrèmols, és a dir, clar, tots aquests fenòmens que dius, home, no passen habitualment, no, però quan passen fan molt mal
i tant,
has d'estar molt segur que estiguin recollits, perquè l'impacte econòmic d'aquest tipus de sinistres sempre és molt alt, molt elevat. Llavors ha d'estar molt ben recollit.
En tot plegat, a veure, en què ens hem de quedar avui del que hem parlat, Toni?
Bueno, jo crec que diria sobretot que ens preocupem del manteniment de la llar, per exemple, sobretot en el cas de la llar, és a dir, hem de fer un manteniment nosaltres per la nostra part i després les assegurances ens donaran cobertura a lo que no sigui el manteniment, que per això estan. I sobretot, en el cas d'Andorra, és molt important que la gent miri molt bé les seves pòlisses pel tema dels danys catastròfics, que sàpiguen, com a mínim, amb la companyia que estan, què tenen cobert i què no tenen cobert. Sobretot, ja us dic, si són casuístiques on tingui un risc afegit, per estar al costat d'una muntanya, al costat d'un riu...
Coses que, lògicament,
una inundació és més fàcil, és a dir, tot aquest tipus de coses. Jo em quedaria amb això, principalment.
Home, és com l'assegurança de salut, no? Millor que no l'hagi de fer servir, però que la tingui per si un cas.
Si l'has de fer i utilitzar, que estigui ben feta, que és quan valora realment si l'assegurança està ben feta.
Mira, va, justament tenim un company que ha estat molt fumut i que s'està recuperant,
Sí.
I va dir, dichós del dia que amb la seva dona van tenir la idea de fer-se un... perquè ha estat més d'un mes a l'hospital, més d'una setmana a l'UCI, i dichós del dia que vam començar a pagar una assegurança de salut, per això, que no se sap mai, no?
No se sap mai. Inclús la de vida no la valoraràs tu, però és important tenir-la, perquè la valoraran la resta que queden
això
allà i que és una situació
molt més agraïda. Això també. Doncs escolta, ens trobem ben aviat, Toni, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Toni.
Adéu-siau.
Adéu.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar.
Assegur, sempre al teu costat.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I was a little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high.
Bob Seger and the Silver Bullet Band. Aquesta és la gent que estem escoltant de fons.
Sí, bona, bona. Bon disc aquest, bon LP, quan va sortir justament un 25 de febrer, dia com avui, del 1980, el LP és Against the Wind i va guanyar ni més ni menys que al seu moment dos premis Grammy a l'any 1981.
I amb aquesta cançó, concretament la que donava nom en aquest guardonat LP, Longplay,
vinil, sí.
Contra el vent, amb permís de Raimon. Doncs acabem i tornem demà, que ja és dijous, eh?
Ostres, sí.
Oh, sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, hasta mañana.
Adéu.
Adéu. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, myself searching, searching for shelter again and again, against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. Against the wind.